Aquí s'acaba aquest Faves Comptades de dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El barri de Collfava, amb una població de més de 6.000 habitants, ha reactivat la seva associació de veïns, amb la reducció del trànsit al passeig de Francesc Macià com a objectiu prioritari. A més, el veïnat també vol regular el soroll procedent de l'ASEM Jaume Tubau i millorar les voreres i la il·luminació dels carrers perpendiculars a Francesc Macià. Tot plegat ho ha explicat a Cugat Mèdia la nova presidenta de l'associació, Maite Lopetegui, que ha reflexionat sobre la mobilitat al barri.
Està claríssim que Sant Cugat en 25 anys ha duplicat la població. Llavors, clar, tot s'incrementa, no? Però el passeig nostre, que era un passeig i es segueix dient passeig Francesc Macià, se diu d'aquesta manera, és tot menys un passeig, és la continuació de la ronda.
Mor Andrés Ortega, més conegut com l'Andreu del Xic Sant Cugat, l'antiga sala de festes referent als anys 90 a l'avinguda de Rius i Taulet de Sant Cugat. Ortega ha mort aquest diumenge a causa d'un ictus agreujat pel Parkinson que patia des de feia dues dècades. La sala de festes es va inaugurar el 1986 amb dues plantes i piscina interior, convertida en un referent de la nit. Alumnat de l'Institut Angeleta Ferrer participarà a la final del segon torneig de dramatúrgia per a instituts de la xarxa transversal. A l'esdeveniment, que tindrà lloc el 3 d'abril a la Sala Beckett de Barcelona, es culminarà el procés de creació de peces teatrals amb l'escenificació dels guions elaborats per Alba Pujol, Adriana Fuertes, Martí Atance i Roger Vilà. Valldoreix ha retirat aquest dimarts l'escultura Diàleg Monumental, feta amb el pi mort que hi havia a la plaça de l'estació de Valldoreix. Segons han detallat des de l'EMD a través de les xarxes socials, la fusta s'ha deteriorat i això podria implicar risc de trencament o caiguda. De moment, l'EMD encara no ha decidit què hi posarà al seu lloc. I en esports, Furtivos, la major exhibició d'helicòpters de radiocontrol, aterra al camp de vol de Can Graells, sota l'organització del Club Aeromodelisme Sant Cugat. Serà el 3 i 4 de maig. Una vuitantena de pilots vinguts de tota Europa demostraran les seves acrobàcies al cel santcugatenc. Una de les atraccions és veure l'italià Mirko Cesena, un dels millors pilots a nivell mundial. L'organització atorga diferents premis tenint en compte el nivell d'acrobàcies que ofereixen. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, portant-vos el bo i millor de la ràdio de tots els temps. Allò que ens agrada tornar a escoltar, perquè ja fa temps que no ho escoltem, però ho tenim al cap, de vegades d'una forma bastant present, altres no. Són records d'aquells que es queden, doncs, en segon pla i que fins que no escoltes aquell àudio no tornen a venir aquells records al cap. I això és el que fem moltes vegades aquí a la Maroteca de la Ràdio, com sempre, amb la companyia de Jordi Caselles. Què tal, Jordi?
Hola, Esteve. Doncs molt bé. Això ho hem dit moltes vegades, de que quan sentim algun tall, automàticament ens ve la imatge del moment que estàvem sentint aquell tall. Memòria auditiva. O sigui, memòria auditiva que igual que un perfum també et pot portar cap a un determinat lloc, doncs un tall de ràdio, també una sintonia. també, sobretot. Això a mi em passa molt, amb la música. Ja m'agrada per si, doncs amb la música em passa molt, també. Quan sento una música em porta cap a un lloc. Bé, doncs això és el que intentem fer, com tu bé deies, a la Maroteca de la Ràdio. Per tant, anem a recordar.
Va, doncs ara anem a un tall molt, molt especial que va recuperar l'Albert Murillo a través de la digitalització que ell de tant en tant va fent de tot el que troba. I en aquest cas, a dins de la seva feina, Catalunya Ràdio, va aparèixer una cinta Revox amb una entrevista que es va fer a Salvador Dalí, doncs ja força abans de... poc abans, volíem dir, de la seva mort. Era l'estiu del 1988. En Salvador Dalí estava ja en un estat, doncs, que no era el que recordàvem nosaltres a finals dels 70, principis dels 80, començava a estar ja bastant gran. Costa una mica entendre el que diu, però és un document evidentment històric. Per tant, us convidem a escoltar-lo amb molta atenció i veure què deia aquest geni de la pintura, de l'escultura i de tants altres arts. Salvador Dalí.
Un quadre que regalo aquesta setmana, que és el millor que he fet de la gala, donant l'amistat que tenia amb el rei, vull que consti que és un homenatge, que és el dedico al nostre rei. I que en aquest moment no puc prendre vacacions perquè estic al costat del museu, estic donant ordres, tot el que s'està fent de venir.
Què li sembla, senyor Dalí, com està quedant el seu museu, el que vostè ha pogut veure fins ara?
Perquè el progressa molt bé. Progressa la manera espanyola, verticalment, perquè com a la ciutat de New York no hi havia puesto, van tenir que néixer els grans cels. D'aquesta manera, aquests monuments, serà tot el museu, serà un sol objecte surrealista.
Encara falta una miqueta, però per tenir-lo del tot acabat, senyor Dalí?
Sí, per això no em puc veure. I sobretot em tinc que concentrar molt, perquè tinc que llegir molt esforç aquestes revistes científiques, perquè digui que la ciència m'interessa quasi més que l'art.
És molt important la ciència en aquests moments, precisament, i també és una part important del futur museu, del museu que en aquests moments està vostè acabant de crear.
Exactament.
Què està pensant en aquests moments que caldria fer la pròxima iniciativa que Dalí tindrà, la pròxima obra deliniana del seu museu?
Els textos que estic trobant de quan jo era petit. Reconstrueixo la prehistòria d'en Dalí. Des de que vaig trobar un insecte mimètic que un dels professors de Toulouse provarà que és el més important que s'ha trobat, porta el meu nom, fins a una peça de teatre que m'hem recordat petit a petit, que serà editat per la Fundació.
La podrem veure aviat, aquesta peça de teatre, senyor Dalí?
La presó per representar, però sí, publicada.
Es pot explicar una miqueta de què va, així per sobre?
És una espècie de cosa molt abans del surrealisme i del dadaisme. Era una anticipació extraordinària. Jo mateix no comprenc com ho vaig poder fer. Tenia tan pocs anys. Era el segon any del batxillerat. I si fa temps.
El segon any de batxillerat ja la va fer aquesta peça?
Sí.
I ara se n'ha recordat?
L'hem recordat amb l'ajuda d'uns que li havien Josep de les Ànimes, que oralment en tenia notícia, ho va recordar, i ara ja ho estic reconstruint, però fa falta molta concentració.
Jo el veig molt i molt bé, eh? El veig molt, molt en forma i molt vital.
Però passo tota la nit pensant, no puc dormir, si no, el que em cansa més és el no poder dormir i no poder treure encara aquesta sonda.
Li molesta una miqueta la sonda?
Sí.
Però vostè es troba bé, físicament es troba en forma.
Realment sí. Però em perdoni si no ho crec més sovint, perquè per mi és un esforç massa gran.
Sí, Dalí, no volem pas cansar més. M'agradaria que vostè, d'alguna forma, si digués possible, digués un missatge, unes paraules de Salvador Dalí a la gent que segurament en aquest moment l'estan escoltant i que li agradaria molt tenir aquesta vitalitat de Salvador Dalí des d'aquí, des de Torre Galatea.
Tots continuem junts donant-nos les mans, anant endavant, progressant cada dia una mica més, fins a arribar a fer un monument gigantesc que serà la barreja d'aquesta torre quan estigui acabada i de la fundació del museu.
Finalment, senyor Dalí, ja no el molesto res més. Només una última pregunta. Ha pensat potser tornar per Lligat o si està més bé aquí a Torre Galatea, al costat mateix del seu museu, treballant pel seu museu amb la gent que l'apreci i que l'estima?
De moment, estic obligat a continuar a treballar aquí sense cessar. És la meva obligació. No puc pas prendre vacacions de moment. Potser cap a la tardor anirà un moment a Port Lligat quan hi ha el turisme baix.
Li agradaria que vingués el rei a visitar-lo aquests dies que està de vacances a Palma de Mallorca?
No, no se'l pas presentable. L'última vegada vam dinar junts a la Montclà. L'estimo molt. Jo trobo que ha sigut la salvació d'Espanya, l'instauració d'aquesta. Jo sap que som un monàrquic. Què seria França sense Lluís XIV? Què seria Espanya sense els reis? Sense Velázquez.
Senyor Dalí, moltíssimes gràcies. En nom dels nostres oïdors, en nom de la gent de Catalunya, moltíssimes gràcies per rebre'ns.
Gràcies a vostès i em perdonin que no els vegi més sovint, perquè tinc que treballar.
Gràcies. Bona tarda.
Bona tarda. Viva el rei. Viva el príncep. Viva Catalunya.
La Maroteca de la Ràdio.
Salvador Dalí, entrevistat per Ramon Rovira. Entre tu i jo, Jordi, hem pogut composar el nom complet d'aquest periodista conegudíssim de TV3, que, com apuntaves tu, a partir de les notes del company Albert Murillo, la seva web, a l'Espacio Sonante, doncs aquesta gravació era de l'estiu del 1985.
Sí, sí, l'hem encertat, Ramon Rovira. Estàvem també mirant dates, no? Comentaves que aquesta entrevista es va registrar a l'estiu de l'any 85, just 4 anys abans de ja la mort d'en Salvador Dalí.
Costava d'entendre, eh? La veritat és que hi ha alguna part de la gravació que s'hauria de fer una transcripció, pràcticament, perquè és que costa moltíssim d'entendre.
Sí, 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 la veritat és que sí. Bé, hem vist alguna fotografia del seu estat en aquell moment de l'entrevista i, vaja, home, sí, es veia doncs, una malla molt gran, bé, consumit, la veritat, perquè era, ja era prim de per si, no? Doncs sí. Però, vaja, encara allò que diem sempre, no? Amb el cap lúcid, no? Per parlar i per explicar.
Ens hem fixat també en aquesta gravació que se sent un soroll de fons que sembla com si fos del micròfon, del cable del micròfon o una cosa així, però no acabava de ser una gravació molt neta, és a dir, se sentia molt bé, però de fons hi ha un soroll que jo atribueixo amb un cable mal connectat o en mal estat.
Pot ser, i he aconseguit veure també una fotografia de la bobina on està enregistrada aquesta entrevista.
Sí. Bé, sí. Doncs aquests són aquests petits tresors que anem trobant nosaltres aquí a la Maroteca de la Ràdio, en aquest cas gràcies a aquesta feina de digitalització, de recuperació de l'Albert Murillo, però si vosaltres a nivell particular teniu gravacions i ens les voleu compartir, nosaltres, al nostre torn, també les compartirem amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, que està a internet, arxiu.radiouab.cat, si no recordo malament, Jordi, si no ja m'apuntaràs tu, però crec que la direcció és aquesta, i d'aquesta manera podreu compartir aquesta gravació amb absolutament tothom. Hi ha unes vies de contacte, Jordi, que recordarem ara, només començar el programa per si hi ha algú que s'hi anima.
Clar que sí. Doncs a maroteca.radiosantcugat@gmail.com és la nostra adreça on podeu adreçar si teniu doncs, això, alguna informació referent a cintes que tingueu a casa i que doncs, nosaltres puguem recuperar i digitalitzar. I també tenim un número de WhatsApp.
És el 689-1074-83, 689-1074-83. Moment ara de la publicitat. Digues, digues.
No, i demà dir, confirmo, eh? arxiu.radio.uab.cat.
Molt bé.
És l'adreça de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Molt bé, doncs, com us deia, anem ara a la publicitat històrica, com sempre, en un bloc de publicitat que ens proporciona Mario Azañedo i que és de desembre del 1991 a Ràdio Terrassa.
Hagas su compra de Navidad en Prica Terraza.
Aceitunas rellenas Prica, 450 gramos, 75.
Berberechos friscos, formato RO 160, 215.
Paletilla ibérica jabugo Prica, 1595 kilos.
Queso de bola sombrero de copa, 745 kilos.
Haga su compra de Navidad en Prica Terraza.
Tú haces Prica. Disfrútalo.
Escolti aquest Nadal a les emissores SER Catalunya. Escolti la festa. El 25 de desembre, de 12:15 a les 2, especial Nadal a la ràdio. Especialment pel dia més assenyalat. Posi la ràdio el dia 25. Celebri-ho amb les emissores SER Catalunya, com cada any.
Esta Navidad ponga en su mesa un buen jamón. Ponga un jamón de Almacenes Can Anglada.
Almacenes Can Anglada, distribuidor oficial para toda Cataluña del auténtico jamón Trevelez.
Almacenes Can Anglada, jamón de Serón, paletillas serranas, jamón de bellota, gran cantidad de embutidos típicos de Andalucía e ibéricos.
Gran variedad de lotes de Navidad.
Venta al mayor y detalle.
Más de 4.000 jamones disponibles en exposición en calle Virgen del Socorro número 11, Terrassa.
Almacenes Can Anglada, los auténticos.
Àngel Artega, fotògraf del carrer Torrella 15, desitja a tots els seus clients i amics, a través de Ràdio Terrassa, Feliç Nadal i Pròsper any 1992.
Ràdio Terrassa, SER Vallès, Carrusel Deportiva.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Gravació de Ràdio Terrassa amb aquest bloc de publicitat de desembre de l'any 1991, que amb aquest so de l'ona mitjana, Jordi, encara sembla més antic del que realment és.
Doncs sí, 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 és el que té l'ona mitjana. Sí? Quan sentim aquest tipus de transmissions sempre ens recorda, doncs, això, no? Les primeres de ràdio, molt enrere... Però, clar, una emissora com Club 25, que va acabar doncs, a la FM i amb un so molt bo, doncs, clar, són estrany, no?, per l'ona mitjana. És com si tu i jo haguéssim crescut escoltant RAC 105 per l'ona mitjana. No, no, no hagués sigut el mateix.
Jo tinc molt present el meu avi amb un transistor a tot arreu i el anava movent i el portava a sobre. I és aquella imatge de la ràdio que t'acompanya en tot moment, no? Clar, això, si ho pensem, en el seu moment va ser una gran revolució. Que en lloc de tenir aquell tòtem a casa que semblava un altar, pràcticament, que estigués posat en un altar, aquell aparell de fusta, que era més aviat voluminós, i que, bé, havia d'estar connectat a la corrent, de passar d'aquest monstre, entre cometes, a un aparell més petit, portàtil, que anava a piles i que, per tant, podies portar absolutament a tot arreu, si a més hi sumes la ràdio del cotxe, doncs imagina't al seu moment aquest avenç.
Doncs sí, clar que va ser una revolució. I ara em ve al cap una cosa respecte al que et deia de l'ona mitjana. Malgrat la seva menor qualitat, als amants de la ràdio ens agrada l'ona mitjana també, perquè és que allà escoltes moltes coses. Moltes coses, o sigui, pots estirar l'antena i captar emissores segons bufi el vent, ja és una metàfora, d'altres països fins i tot. No? I això és molt, molt atractiu, no? Al final. O sigui, ja hi ha una ràdio moderna, de la qual ja hem parlat, etc, però hi ha una ona mitjana encara avui vigent, i segurament per molts anys, doncs que bé, allà hi ha molta cosa per veure i descobrir. És aquesta reflexió, eh? I crec que, referent amb el del teu avi, al final tots hauríem d'anar amb un aparell de ràdio petit, però que, bueno, que ens donés una certa... un multibanda petit, no sé a quina mida petita podem acabar reduint els multibandes, però vaja, la hauríem de dur sobre, perquè és allò que sempre hem dit, que al final la ràdio és el que queda.
Bé, respecte al so, jo ara estava pensant que imagina't una emissora tipus flash o la RAC 105 actual, per exemple,
sí,
amb el so de l'ona mitjana, és que no quadraria, perquè no, trobaries, clar. Em refereixo no solament a la música, sinó els separadors, els efectes de so, totes les falques en general, que són molt cridaneres, no? És una ràdio bastant violenta, evidentment amb un ritme molt més elevat, no? Però a nivell de so és un so molt, molt dur d'escoltar, molt que et desperta, no? I en canvi l'ona mitjana és potser al revés, és més tranquil, no?
És més tranquil. Tot i que sembla també que l'ona mitjana estigui destinada a veu, no? Exclusivament a programes d'informació, de debat o de cultura, no? O sigui, no sembla... O sigui, no et crida l'atenció per escoltar un programa musical a l'ona mitjana. No?
Però clar, això es feia als anys 40, 50, 60...
Bueno, no hi havia altra cosa.
Exacte. Per tant, ja et dic, jo crec que per la manera de fer avui dia dels artistes musicals i de com fer tots els indicatius, separadors, falques en general, semblaria molt estrany. Podríem fer aquest exercici, agafar una emissora una mica més moderneta a nivell musical i escoltar-la per una mitjana, que segur que n'hi ha alguna, i sí. Jo crec que ens emportaríem una bona sorpresa, perquè la reacció que pot tenir l'oïda humana respecte una banda i l'altra, escoltant el mateix, segur que són diferents.
Segur, segur. Bé, tu com a tècnic de so, escolta, hi ha filtres, no? Podríem agafar una gravació de flash i més o menys filtrar-la per aconseguir un efecte d'ona mitjana.
Exacte, exacte. Sí, sí.
Oh, ja, aquí tens l'experiment. Doncs,
molt bé.
Deures.
Doncs vinga, anem a més coses. Ara anem a veure la diferència de veus amb el pas del temps. Recordem la veu de Miqui Puig amb el seu Pista de Fusta actualment a ICAT. Doncs anem 24 anys enrere, novembre de l'any 2001, al Catalunya Cultura, per escoltar Absoluta amb Miqui Puig. Ja veureu quin canvi de veu.
La música de Sean Robinson, Right or Wrong, des del beat a xinesità. I aquests són els holandesos Arlin and Cameron. El seu nou àlbum es diu We Are Arlin and Cameron i això és Up. La música d'Arlin and Cameron, que molt aviat estaran a la ciutat de Barcelona fent un dels seus shows en directe, no punxant com havien fet últimament. Una cançó del seu àlbum We Are Arlin and Cameron. Aquest app. Ja ho saps que són uns manipuladors de les màquines d'una manera realment interessant. I això és un dels àlbums de la setmana. Es diu Genetic Wall, el filmen els Telepop Music. Ja ho saps, uns francesets que van estar actuant al BAM. Realment interessant. Electrònica fina i de baixa intensitat, com ens agrada aquí, Absoluta.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Com ho has vist? T'has fixat? Quina diferència de veu? Ara l'escoltes al Miqui Puig i té una veu una mica més trencada i bé, doncs que se li nota que ja és més gran, no? Clar, estem parlant de gairebé un quart de segle i evidentment, doncs, tal i com ens ha passat a tu i a mi amb aquests 25 anys, doncs evidentment les veus canvien.
És així, i sempre canvien igual, són com molt finetes a l'inici, ho dirà, sí, és obvi, però és així, són molt finetes a l'inici i després van modulant. Certes, malgrat, anava a dir, certes excepcions, com per exemple que vam escoltar un Antoni Bassas amb 18 anys i dius, bé, i és que són igual.
Pràcticament igual, sí, sí.
Cada gran, sí, sí. Bé, el Miqui Puig, que ja té 56 anys, per cert, doncs la veu ja ha anat canviant.
Molt bé, doncs anem a més documents històrics. Ara anem a RM Ràdio, el que havia sigut Ràdio Mataró, que després va passar a formar part del grup de Ràdio Teletaxi, amb Justo Moliner al capdavant, amb un programa que sortia a l'aire l'any 1993 amb Paco Palma, que es deia De Todo Un Poco, i és un document que de nou ens proporciona Albert Murillo.
Los discos más vendidos, los temas más bailados y todas las novedades nacionales e internacionales. Quiero verte una vez. En RM Radio, entre la 1 y las 4. De Todo Un Poco, con Paco Palma, lo más en sonido nacional e internacional.
Hace 65 millones de años que lo estábamos esperando.
Bueno, la verdad es que hace ya más de 65 millones de años que existen. Son gente un tanto especial. Los hay de nacimiento. Otros lo hacen, lo van cogiendo poco a poco. Y otros, la verdad es que no te das cuenta hasta que no ha pasado un tiempo, pero al final te das cuenta de que lo son. Y nos estamos refiriendo al tema que presentan los Ronaldos como el que da nombre a su último larga duración. Los hay, ¿eh? A ver, los hay, los. Bueno, como te decía, ¿eh? A ver, los hay, los, ¿eh? Sin ir más lejos, esta mañana me he encontrado con uno.
Te lo digo,
Ronaldos, idiota. Los hay, los hay. Oiga, ¿usted cree que hay alguno que otro por ahí o no?
Yo creo que a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa.
Ya le digo que lo sai.
En Continente especial Día de la Madre. Regalos para ella por menos dinero. Microondas Samsung 17 litros con grill 800 vatios 15.900 pesetas. Aspirador Philips 1000 vatios 9.900. Batería vitrificada 8 piezas decorada 3.995 pesetas. Continente siempre los mejores precios. En Baricentro, Barberá del Vallès y Montigalá, Badalona.
Un gran esdeveniment al Teatre Victòria. La quadra de Sevilla amb Picasso Andaluz de Salvador Tàbora. Un espectacle teatral de cante, llum i emocions. Presentat per la Conselleria de Cultura de la Junta d'Andalusia. Només fins al 24 d'abril al Teatre Victòria. Venda d'entrades les 24 hores al dia al Servicaixa de la Caixa o al telèfon 443 29 29.
Los temas más pinchados en las principales discos del país. Escúchalos de lunes a viernes entre la 1 y las 4 de la tarde. De todo un poco con el DJ Paco Palma.
Aquí estamos justamente entre la 1 y las 4 de la tarde, son ya 20 los que pasan de las 3. Entre la 1 y las 4 tenemos de todo un poco, a partir de las 4 es todo un lío. La verdad es que últimamente el lío es bastante gordo, porque no se entera este hombre de qué va la película, ¿eh? Se cree que va a ganar la liga y no se da cuenta que los gallegos están ahí, porque este es un culé de aquellos que bueno, siempre están soñando y ya tienen que despertar, porque además no se han enterado de que tienen que pasar primero por el Bernabéu y no se enteran, y el Tenerife les está fallando, que ya no es lo de otros años, hombre, que el Tenerife ya no puede contar con ellos. Y ya saben ustedes que el amigo Biosca pues es un culé de aquellos, ¿no? Claro, es lógico, Biosca está en la directiva, su papá, pues Nene, pues también es del Barça, ¿eh? Bueno, pues nada, que tengan suerte, porque la verdad que la van a necesitar, la van a necesitar para entrar en la Copa de la UEFA el año que viene. Ya no es por otra cosa, sino para que pueda participar el año que viene en la Copa de la UEFA. Ustedes no me lo tengan en cuenta, porque esto es para hacerle la puñeta al amigo Biosca, que está por ahí vacilándonos un poquito con todos sus pins. Y eso ya se lo contaré otro día, los pins que lleva en la cartera.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Allò que diem sempre, Jordi, que al final l'estil de locució s'adapta també a la teva audiència, o la teva audiència busca una mica per la teva dicció, per la manera de parlar, pel llenguatge que utilitzes. Aquí hi ha molt a analitzar, amb aquest tall que hem escoltat.
Sí, hi ha molt a analitzar. Bé, una locució peculiar, no? Molt, bé, com molt enllaçada, algunes paraules, no? Fins i tot amb comentaris allò una mica punyeters, no sé com dir-ho, eh? Allò sí, que sí, penses, sí. Dius, ai, que s'estava ficant.
Una mica punyents, podríem dir.
Punyents, aquesta és la paraula, punyents. Perquè, doncs això, s'està ficant en un jardí, ja veurem. Però bé, m'ha fet gràcia l'inici de tot, la cançó Idiotes, de qui eren, perdona? Eren dels...
Los Ronaldos.
Los Ronaldos, això. Que, clar, si tu no la coneixes, ell comença a dir, bueno, hay gente que ya nace siéndolo así, y gente que lo va adquiriendo a lo largo de la vida, y está parlant dels Idiotes. I diu, sí, los hay.
La pregunta és si tu estàs defensant aquesta lletra i dius això, los hay, si potser estàs pensant en algun concret en aquells moments, o potser passa per davant algú que li tens una mica de tírria, no?
Això... Sí, pot passar. Jo crec que és inevitable, si estan fent algun tipus de cançó d'aquestes, no? Que acabis, doncs això, pensant en algú. De fet, Albert Einstein, si em permets l'apunt, ja en parlava, dels Idiotes.
Ah, sí?
Sí. Albert Einstein té una frase que deia que quan, quan tu mors, doncs és una llàstima, una pèrdua per tota la gent. Tu no n'ets conscient perquè t'has mort, però la més gent està patint. Uh-huh. Està patint la teva pèrdua, pateix la circumstància, no? I deia Einstein que el mateix passa quan ets idiota.
Uh-huh.
Tu no n'ets conscient, però els altres ho pateixen.
Però la diferència és que un està viu, l'altre està mort, eh?
Sí, sí, sí. Però el concepte és... Tu no n'ets conscient, però els altres ho pateixen.
Déu-n'hi-do, molt enginyosa la frase. Sí. Molt bé, doncs ara, ja que estàvem en, diguem, en aquest context una mica de broma, un llenguatge una mica falton, fins i tot podríem dir, doncs anem a una altra ronda de trucades del Track Dance a Matadepera Ràdio, primavera de 1997.
Mai hem entès quina gràcia té saludar per antena. Però el Track Dance de Matadepera Ràdio pots fer-ho. Marca el 730-0000.
Hi ha una persona que ha marcat aquest telèfon i anem a parlar amb ella. Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
La Vero.
Des d'on es truques, Vero?
Des de Campalent.
Com va això?
Bé.
Bé?
Sí.
Estàs de festa, estàs a casa o què fas?
No, estic a casa de mi prima.
Molt bé, esteu escoltant el programa?
Sí.
Molt bé. Doncs què, saludar?
Sí, saludo a la Raquel, que ha llamado antes.
Sí.
A la Rocío. A la gente del salón, a la peña del Caminillo y a mi prima y a la Montse que están aquí conmigo y a mi hermano.
Molt bé.
¿Vale?
Doncs, Vero, animar-se una mica, que et veig com una mica apagada, eh?
Sí, que estoy aburrida.
Ah, bé. Espero que nosaltres t'arreglem una mica, doncs, això, eh? Que t'animis una mica amb nosaltres.
Muy bien.
Vinga, que vagi bé, eh?
Vale.
Vinga, adéu-siau, bona nit.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Aquí teníem a la Vero des de Can Palet a Terrassa, al Track Dance, aquella primavera de 1997. A Matadepera Ràdio. Bé, ara seguim amb una emissora, Jordi, que n'hem parlat diverses vegades i gràcies a Toni Mascaró, ex-tècnic d'aquesta casa, doncs podem gaudir. Anem a directament a escoltar-ho i a veure si recordeu de quina emissora es tracta.
La FM.
Bueno, Cadena Catalana.
Molt bé. Doncs aquí teníem dos indicatius diferents de Ràdio Espanya, de Barcelona, Cadena Catalana. Jo penso també, sempre que escolto tots aquests noms, perquè primer originalment era Ràdio Espanya i després hi van afegir-lo de Cadena Catalana, o fins i tot Ràdio Reloj, que és l'altre també indicatiu que s'escolta, de tant en tant, doncs era una mica confús, no?, tants noms, tres noms diferents per la mateixa emissora. Déu-n'hi-do.
Sí, jo diria que Espanya s'havia de dir en aquell moment i el de Catalana sembla que costava una mica més. Eh? I bé, és allò... No ho direm 100% que és d'aquí. No, primer Espanya. I després Catalunya, per això, no? per aquest tema que encara... I que això encara passa, eh? Avui en dia. Vull dir que imagina't que poques coses en algun sentit han canviat. Eh?
Bé, en aquest cas jo crec que va ser més aviat cap a l'última època, doncs que ja hi havia aquí un règim una mica més obert, sí, no? I que volia ser més amigable, no?, amb les autonomies històriques. Però bé, aquí està, Cadena Catalana, però gairebé tot en castellà també és el que tocava en aquells moments, no?
Sí. I Radio Espanya, però de Barcelona. No Radio Barcelona, no, Radio Espanya de Barcelona. Després ja va canviar tot això.
Sí, és cert. Molt bé, doncs ara, ja que estàvem escoltant uns indicatius de Radio Espanya de Barcelona, anem precisament a aquesta emissora i anem a una gravació del dia 20 de juliol de l'any 1980 en la qual Javier Tagle, que va ser també el cap d'informatius d'aquesta emissora, entrevistava a una de les diputades més il·lustres de la República, Federica Montseny, que va ser doncs, una persona molt influent en el govern de la Segona República. I parlava amb ell, com us dèiem, el juliol de l'any 1980 a Radio Espanya de Barcelona. Escoltem-ho.
Está aquí con nosotros una de las figuras míticas, diría uno, de este país. Una de esas figuras que a lo largo de los últimos años ha ido incrementando su fama, su popularidad, su figura. Es, en definitiva, Federica Montseny. Buenos días, Federica Montseny.
Buenos días.
El motivo de su presencia en Barcelona es para participar en los actos que tienen lugar con motivo del aniversario de la Revolución Española y también, naturalmente, actos que son organizados por la CNT.
En efecto, que se han celebrado y se están celebrando todavía
en el Palacio de los Deportes de Montjuïc.
¿Ayer hubo un acto en el que usted participó?
En efecto, tomé parte en un mitin realizado en conmemoración del 19 de julio, fecha en la que Barcelona, con la participación del pueblo en general, batió y redujo el intento de levantamiento faccioso en aquellos días, aunque luego ese levantamiento se convirtiera poco a poco en la dictadura franquista que todos conocemos.
¿Cuántos años tiene usted ahora, Federica?
Tengo exactamente 75.
Nadie lo diría.
Muchas gracias, muchas gracias.
No es un piropo, porque uno piensa que Federica Montseny, con sus 70 años, sigue tan vigorosa. 75.
75.
Sigue tan vigorosa como hace 40 o 40 y tantos años.
No tanto, evidentemente, porque los achaques han pasado sobre mí, los años transcurridos han sido muy duros para todos los exilados españoles, pero el ánimo, la voluntad de continuar una lucha que no ha terminado, esa permanece, evidentemente.
Federica Montseny, ¿usted sigue viviendo en Francia?
Sí. Provisionalmente sigo viviendo en Francia, aunque
otras figuras como usted retornaron a España. Usted, sin embargo, sigue allí en los Pirineos. ¿Por qué?
Sigo por multitud de razones de índole familiar, de situación personal, pero con el deseo y con la voluntad de trasladarme a España tan pronto me sea posible, que haya resuelto algunos problemas de índole familiar que me retienen todavía en Francia.
Recuérdenos, ¿usted ocupaba qué ministerio en la República?
Yo ocupé el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en el gobierno Largo Caballero.
¿Durante cuánto tiempo?
Desde principios de noviembre de 1936 hasta finales de mayo de 1937.
¿Cómo recuerda aquellos años de su titularidad en el ministerio?
Es un recuerdo pleno, complejo, de dilatadas perspectivas, por cuanto, aparte de lo que podemos llamar mi función ministerial, más o menos impuesta por las circunstancias, lo vivo y lo permanente en nuestra memoria es el esfuerzo realizado en la lucha contra el franquismo, la defensa de Madrid, intensificada en aquellos días crueles del mes de noviembre en que tantas veces temimos que la capital cayera, por viajes que tuve que realizar a Ginebra, a una reunión del Consejo de Higiene de la Sociedad de las Naciones, las múltiples actividades a que tuve que dedicarme, aparte lo que podemos llamar función ministerial. En aquellos días, lo que podemos llamar burocratismo de los cargos más o menos oficiales, quedaba absolutamente relegado por el imperativo categórico de la lucha que debíamos llevar en todos los frentes y sobre todo en el frente de batalla nacional e internacional contra el fascismo.
Son las 11 de la mañana y 38 minutos. Federica Montseny, muchos sectores de este país creen que quizás sería mejor correr un tupido velo sobre los hechos acontecidos y mirar más al mañana que al ayer. Yo no sé si para usted es más difícil mirar hacia el mañana o hacia el ayer. ¿Qué le resulta más fácil?
Mire usted, a mí me resulta más cómodo e incluso con más cantidad de ilusión mirar hacia el mañana. El pasado es algo que ya está pasado, que ya está a nuestras espaldas. Pero yo soy de los que creo que no hay pasado, no hay presente ni futuro sin pasado. Y que este pasado nuestro no hay que echarle un velo, sino que al contrario, él debe servirnos de lección y de experiencia. Lo mismo en lo que respecta a las realizaciones de tipo social que se produjeron en el curso de los 33 meses de nuestra resistencia, que en el hecho incluso de la propia resistencia, que fue una lección para el mundo, y en la experiencia que todos hemos debido sacar de los 40 años de dictadura vividos, un poco por culpa del abandono en que se dejó a la República Española y del naufragio de todas las libertades democráticas producidas a nivel del mundo. Es el paso del fascismo, es el paso del nacionalsocialismo, es el genocidio efectuado por los alemanes en Alemania, por los italianos en Italia y por los que, a pesar de todo, eran españoles en España. Ese genocidio ha de servirnos de lección y de experiencia para que nunca más puedan repetirse esos hechos. Es decir, que el pasado es afirmativo en el aspecto de lo que nos dio en el terreno de las realizaciones económicas y sociales que permanecen como una experiencia a estudiar, a proseguir y a superar, y en el aspecto también de lo que no debemos consentir que se repita nunca más, ni en España ni en ningún otro país del mundo.
En todo caso, ¿cómo contempla usted con la serenidad de la experiencia, de los años, de todo lo que ha vivido usted? ¿Cómo contempla Federica Montseny el devenir de este país en 10 años, por ejemplo? De aquí a 10 años.
Es complicado, difícil, y además está incurso en un contexto de tipo internacional del que no podemos escapar. Yo tengo la impresión de que España va a vivir horas muy difíciles, no ya en el aspecto económico, la cosa del paro que cada día aumenta, dicen que a finales de año es posible que se llegue a los 2 millones de parados, en el aspecto de las dificultades porque atraviesan todas las industrias, en el aspecto de la falta todavía de una conciencia en el proletariado que ha sido, por así decirlo, cortado de sus raíces por lo que fue la existencia de la CNS y de las asociaciones de carácter corporativo a imagen y semejanza de lo que había hecho Mussolini en Italia. Por todo esto, difícil en el aspecto nacional, pero difícil en el aspecto internacional. España es probable que entre en el mercado común, a pesar de la oposición que a la entrada de España opondrán los países para los que la España moderna, con su tecnología, con sus progresos científicos en materia diversa, produce, y además porque es casi seguro que España no escapará a las fatalidades de una guerra que es fría por el momento, pero que puede convertirse en caliente, porque es casi seguro que España entrará en la OTAN. Es decir, si España ha podido quedar al margen de dos guerras, tal como las cosas se perfilan, difícilmente quedará excluida de una tercera guerra, si por desgracia para el mundo esa tercera guerra se produce. De ahí que esos 10 años van a ser muy complicados, muy difíciles, muy arduos, muy duros a pasar, y que para que ellos puedan llevar a algún resultado positivo, lo que urge es la toma de conciencia del pueblo en general, de los trabajadores en particular, de todos los elementos intelectuales, profesorado, etcétera, que pueden influir en el curso de los acontecimientos a venir.
11:43. En todo caso, Federica Montseny, ¿cómo contempla usted el hoy y el posible mañana de la CNT? La CNT, como tantas otras organizaciones políticos sindicales de este país, han sufrido, bueno, es lógico así, la erosión del tiempo. En unos casos ha sido positiva, en otros casos no ha sido tan positiva. ¿Cree usted que la CNT, tal como se concibió en su origen, tal como hoy puede actuar, tiene una vigencia, tiene un porvenir, tiene una actualidad en este país?
Mire usted, he dicho en diversas ocasiones, y lo voy a repetir hoy, que si la CNT no existiera habría que inventarla, porque es indispensable para el propio proceso político y económico del país que exista una organización independiente que quede voluntariamente marginada de todos los pactos y compromisos contraídos por las otras centrales sindicales, correas de transmisión en realidad de partidos políticos. Yo creo que la vigencia de la CNT es permanente porque representa algo intrínseco. Forma parte de la idiosincrasia del pueblo español. La CNT fue fundada en el 1910, pero antes de la CNT hubo ya la Federación de Trabajadores, hubo ya la Sección Española de la Primera Internacional, y antes incluso de la propia Sección Española de la Primera Internacional, hubo ya una tradición obrerista que culminó en la existencia de grandes organizaciones sindicales, como eran ya la Unión Manufacturera, las tres clases de vapor en Cataluña y otras organizaciones similares en el resto de España. Respondemos a algo ya tradicional, clásico, podemos decir, de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro temperamento. Si no existiera la CNT, algo tendría que improvisarse en el mismo sentido, en la misma línea que hoy mantiene la CNT, continuando la línea mantenida tradicionalmente por una organización independiente con finalidades transformadoras de la sociedad a más corto o a más largo plazo. las circunstancias en esto, como en todo, son sobre todo las que mandan. Por lo tanto, yo creo que la vigencia de la CNT, con todas las dificultades con que hoy chocamos, con la indigencia moral del proletariado español actual, que ha pasado 40 años desinformado y cortado de todo contacto y de toda solidaridad interclasista, yo creo que la vigencia de la CNT cada día será mayor y que, pese a todas las apariencias más o menos engañosas, el porvenir nos pertenece. Sí, evidentemente, sabemos trabajar y sabemos contribuir a gestarlo.
75 años, integridad, dedicación plena a la causa que usted defiende. Uno diría la misma claridad de ideas que le acompañó en los años mozos. En definitiva, una mujer que está ahí como testimonio de muchos y muchos años y pesares de este país y que, sin embargo, sigue al pie del cañón. Federica Montseny, esta mañana ha estado aquí unos minutos, que agradecemos sinceramente. Uno siente un gran respeto hacia las figuras, hacia las personas que de alguna manera han hecho historia, y usted la ha hecho y la sigue haciendo. Y nada más. Que lo
muchas
pase usted
gracias.
Bien, feliz retorno a Francia.
Muchas gracias.
Y a ver si de una vez se decide a venir ya definitivamente por aquí.
Este es mi más ferviente deseo, poder realizarlo lo antes posible.
Gracias y buenos días.
Buenos días.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, toc tu cosit.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Aquí teníem la veu de Federica Montseny, entrevistada per Javier Tagle, Ràdio Espanya de Barcelona, el juliol de l'any 1980. I ja enfilant la recta final del programa d'avui, et vaig a posar una veu, Jordi, que a veure si la recordes. Tu escolta atentament.
Onda Rambla Vilanova, el 96.3 de la freqüència modulada.
Com ho veus?
Hosti, sí que sé qui és.
Te la torno a posar? Pensa que és zona mitjana, allò que dèiem abans, eh? Això és zona mitjana, no, però no. Tu l'escoltaves per FM amb ell. Escolta'l.
Sí, Onda Rambla Vilanova, el 96.3 de la freqüència modulada.
Vale, és el de Ràdio Sant Cugat.
Sí, senyor.
És el de Ràdio Sant Cugat, és el... no em surt el nom, però és el que ens va fer, per exemple, algunes falques del Black Knight.
Correcte, Àlex Blázquez.
Àlex
Blázquez, en aquest cas, a Onda Vilanova, amb una falca que, com ja hem dit altres vegades, probablement estava enregistrada des de l'estudi de Ràdio Club 25 a Terrassa, en aquest cas, doncs, en aquests blocs de publicitat que s'emeten a altres emissores. Bé, doncs, ja acabem el programa d'avui i ho farem amb un tall força llarg, molt interessant, del juliol de l'any 2000 a Catalunya Ràdio, La Finestra Indiscreta, amb Àlex Gorina. Amb aquesta gravació marxem. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé, Jordi.
Adéu-siau, Esteve.
La veritat és que, no ho sé, de cada vegada anem perdent més, no?
I... Mira, Enric, jo t'entenc, i jo també hi ha aspectes que et fan posar nostàlgic i tot. Exacte. Això, però, escolta'm, és inevitable, i és com si... Saps, és allò típic, no? És a dir, és com si una persona que pintava... Sí. Amb les condicions tècniques que pintaven a l'època de Leonardo da Vinci, doncs...
Clar, sí,
a veure si m'entens, doncs si dius... Clar, si no haguessin inventat coses noves, no haguessin pogut existir mai els impressionistes,
sí. No?
No, sí, mira, veus, doncs... què vols fer?
Però vull dir... I llavors jo també sóc una... M'agrada molt... Jo que no conocia, per exemple, doncs odio el cine de les pel·lícules de masses efectes especials, no em diuen res... i a mi m'agraden, doncs, les pel·lícules fetes amb pocs recursos i de que un argument molt senzill, uh-huh, doncs et creen una gran pel·lícula, no? I que et fan, uh-huh, doncs, et fan vibrar. Jo sóc una persona, doncs, que m'agrada aquest tipus de cine, i si pot ser, a més, en blanc i negre, no?
Uh-huh.
Vull dir que potser som molt clàssic, però i un nostàlgic, però bueno, és que en fi, uh-huh, ara aquestes produccions que fan amb tota base d'efectes, d'efectes especials, ordinadors i tot això, de trucatges, doncs la veritat és que no en diuen res, no? I per això possiblement, home, hi ha pel·lícules que valen la pena veure, les actuals, no? Vull dir, evidentment hi ha cine bo actual, no? Però, i sobretot hi crec molt també amb el cinema espanyol actual, no? D'algunes coses que es fan. Però, bueno, no ho sé, a mi m'agrada molt aquell tipus de pel·lícules doncs senzilles, amb poc pressupost, i creus que allà doncs, el director i el productor s'han tingut que trencar el cap, no, fent, uh-huh, fent aquella pel·lícula, no?
Bueno, doncs noi, mira...
Ho sento, som molt...
No, escolta'm, i tu, com tu, uns quants, és a dir, però en fi, vull dir, és el que hi ha.
Doncs molt bé, moltes gràcies.
Vinga, Enric, jo et donaré resposta a tot això.
Molt bé.
Et sembla?
Molt bé, perfecte.
Doncs vinga.
Vinga, gràcies.
Bona nit, company. Bona nit, company. Fins una altra, i truca una altra vegada. I qui demana pas ara? Itàlia. Roma, Eduard Rubió, informació d'actualitat a les pantalles italianes. Bona nit, Eduard.
Hola, bona nit. Primer Luci de l'alba, primeres llums de l'alba, de Lucio Gaudino, ha sigut l'únic film italià a l'últim festival de Berlín. Ambientat a la Sicília mafiosa, narra la història de l'homicidi de dos comerciants assassinats per Cosa Nostra. L'enginyer Eduardo D'Andrea, interpretat per Gianmarco Tognazzi, fill del desaparegut Ugo Tognazzi, torna a Trapani precisament per fer-se càrrec de Saro, un germà invàlid. Però desarrelat de l'illa, després d'una llarga absència, Eduardo té dificultat en comunicar amb el seu germà petit, que en fina psicologia infantil burge contínuament els seus sentiments de culpabilitat. Ni tan sols l'arribada de Milà, de la seva companya, interpretat per Elsa Morante, serveix per disminuir la tensió familiar. El senyal de la reconciliació amb si mateix i amb Saro, el seu germà, passa a través d'un somni alliberador. Tot el guió de Nicola Molino té una lectura de transparència alegòrica. El protagonista se sent un desertor de la seva terra, de la seva família i de la seva llengua. I a la fi, inclús el seu parlar es fa marcadament sicilià. El germà paralitzat representa la part arcaica, immòbil, però més autèntica de Sicília. Film d'honestes intencions, de direcció correcta, té un to trist com la columna sonora que l'acompanya. Un clima totalment diferent es respira a Sono Positivo, Soc Positiu, una comèdia sobre la sida inspirada en l'obra teatral Tinc la sida, de Giuseppe Pasculi. Si s'han fet comèdies sobre la Shoah i el racisme, Cristiano Bortone, el director del film, intenta narrar una història divertida precisament sobre la sida. La història d'un petit comerciant que té una botiga de sanitaris i que descobreix estar infectat del virus igual que la seva dona, un amic de casa i el cunyat homosexual. Qui ha donat vida al contagi? En el pànic que desperta la malaltia venen a flot en cadena infidelitats conjugals, identitats sexuals confoses, pors i desitjos amagats, en una sèrie d'escenes kitsch, de farsa confusa i comèdia vital. La moral de la faula, Sono Positivo, ser malalts no significa estar morts, però la malaltia pot canviar la vida, funcionaria igual de bé amb una altra malaltia. Soc Positiu és un film simpàtic, potser menys transgressiu del que es podria esperar en un país com Itàlia, on el ministre d'Agricultura, Pecoraro Scanio, declarava fa pocs dies que era bisexual. Eduard Rubió per La Finestra Indiscreta des de Roma.
Molt bé, Eduard, i no sé si tornarem a sentir-te o no aquesta temporada perquè ja anem de baixa, però, en fi, en qualsevol cas, gràcies per la teva col·laboració i les informacions que ens has donat de les estrenes en aquest país ara tan decaigut, si no t'ho fiquem parlant, que és Itàlia. De tota manera, ens interessa. Ara anem a parlar de Krampak, i anem a parlar amb el seu director, Sis Gai, amb la seva productora, que és la Marta Esteban, i amb el protagonista, Fernando Ramallo, des de Madrid. Un Krampak que, com he dit abans, es va estrenar ahir, que, com a mínim, el xat li ha agradat. No sé si hi ha més trucades o no per parlar de la pel·lícula, ja ho veurem després, i que sona així, en la versió en castellà.
¿Y tú no conoces al padre de Elena y a su hermano? Pues entelen que te las...
Mira, yo no quiero cumplir los 17 sin haber echado el polvo. Y está lleno de cámaras. Venga, compra bastantes, ¿eh? No sea que se rompan.
¿Comprando armamento?
Hola.
Qué casualidad. Oye, ¿qué tal va tu vida independiente?
Bien. Ahora estoy escribiendo.
Ah, sí. ¿No sabía que eras escritor?
Bueno, aún no.
Hola. Perdonad, ¿eh? Es que estábamos arriba afeitándonos y no os habíamos oído. Adelante, por favor. Mi amigo enseguida viene.
Vaig veure Krampak ahir per tercera vegada i he de dir que és la que més m'ha agradat, la pel·lícula. És a dir, encara m'ha agradat més cada vegada que l'he vist i ahir em va agradar... No, productora, no et faig de pilota, ni esperis cap tracte especial, excepte la sinceritat absoluta, perquè això és norma irreductible d'aquest programa i del que el fem, no? Ostres, és que ahir, a més, vaig poder apreciar coses que no m'havia ni fixat per altres com la veia. Primer de tot és que és una pel·lícula que, afortunadament ensenya una cosa que molt sovint oblidem, i és quin bon cinema es pot fer sense ser pretensiós, ni sense vendre sopars de duro, ni sense voler semblar que fas l'obra mestra, per entendre'ns. És a dir, amb la senzillesa i humilitat absoluta és quan es fa Diana, i això els grans clàssics ho sabien. Jo crec que aquest és un dels grans mèrits de Krampach.
També la vas veure amb molta gent, i jo veig que això també està molt bé quan hi ha bastanta gent compartint una projecció. Tinc la sensació que la percepció de les pel·lícules és molt, que sempre li criticava a la Marta, no? Quan, per exemple, recordo en alguna premsa us havia passat el vídeo, que m'imagino que la percepció que tens d'una pel·lícula, que a mi em passa també quan la veus via televisió, és molt diferent, no?, que quan la veus amb gran i amb gent, sobretot.
Sobretot la gent, jo crec. La gent, perquè ens hem fixat en totes les premiers, que depèn de com comença ja la pel·lícula, com riu la gent, hi ha una empatia de tothom i ja va creixent el públic amb la pel·lícula, no?
Hi ha una altra cosa. A mi m'han explicat, perquè jo no hi vaig ser, que la presentació que es va fer a Madrid de Krampach, d'entrada hi havia una actitud molt habitual, s'ha de dir, bé, una certa reserva, perquè aquesta producció que ve de Catalunya, sí, a mi m'ho han dit, eh? A mi m'ho han dit, una mica de reserva.
Ja sé qui t'ho ha dit.
Que es va transformar, sí, podem dir-ho, el Jaume Figueres, doncs que hi havia allò, una actitud una mica de dir, bueno, a veure què passa, no?
Sí, i que no sabien gaire de què anava.
I que van acabar...
Curiosa, no?
Entregadíssims, és a dir, sí. Que hi va haver un enamorament absolut per part dels que la van veure.
Ens
allà
va impressionar, no, Madrid? Perquè jo almenys, personalment, no m'ho esperava que la reacció fos que ho senties, que el públic s'hi havia ficat a la pel·lícula, al final van aplaudir, però, i després venien a dir-te que els havia encantat, però era d'acord, no? A mi em va impressionar.
Marta, hi ha una bona notícia per a ti des de Madrid, ara, en este momento. He pasado la sesión de las 4 del cine y había bastante gente.
Así me gusta. Cada sesión has de pasar y contar la gente que entra al cine. Yo también lo hago. Nos dividimos los cines. Cesc está disfrazado de viejecita.
No, yo me voy de fin de semana.
No, sí.
Una altra observació arrel d'aquestes primeres projeccions, perquè ara és quan la pel·lícula s'està espavilant, no és quan la pel·lícula de debò ha de demostrar-se a si mateixa i ha de veure què passa. Tot i que era una sessió de convidats, la d'ahir a la nit, i jo he anat moltes vegades a sessions de convidats. Primer de tot, l'aplaudiment del final no va ser l'aplaudiment inevitable, és a dir, l'aplaudiment mínim, que passa molt sovint, que s'ha de fer perquè... per no quedar malament. Era un aplaudiment molt més llarg, molt més fort i molt més convençut dels que s'escolten en aquests casos.
És que nosaltres no...
No hi éreu. Doncs ja us ho dic jo.
Ens van frenar si abans.
No hi som mai perquè, a mi almenys, no sé, prefereixo anar a sopar i...
Hi va haver una altra cosa molt important en aquesta projecció. La gent reia exactament sempre on havien de riure, sempre fins al nivell que havien de riure, però alerta que no reien sempre. És a dir... hi havia la reacció exacta al que hi ha sota la pel·lícula, que sent una pel·lícula on hi ha molt humor i molta humorada, per entendre'ns, però molt, molt sovint aquest humor al costat té una altra cosa,
sí.
I a més sota aquest humor a vegades també hi ha moltes altres coses.
Sí, això s'ha de saber, que no, Krampach no és una comèdia pura i dura, i jo ja la vaig fer així, en el sentit de que passada mitja hora comencés a haver-hi... parades, no? Canvis d'estat, que ja no seguim una comèdia, i això està bé, penso, que passis diferents etapes dins de tota una pel·lícula, que no sigui només riure i riure.
Uh-huh. La Maroteca de la Ràdio.
Juli Pérez, aquí tenim el plaer avui de donar la benvinguda. Què tal, Juli, com estàs? Benvingut a la Maroteca de la Ràdio.
Moltes gràcies, doncs molt bé, gràcies per convidar-me.
Marta del Cerro, què tal? Benvinguda a la Maroteca de la Ràdio, com estàs?
Hola, bon dia, encantada de saludar-vos.
Lídia Juste, què tal, Lídia, com estàs?
Què tal, salutacions cordials.
Encarna i Amador, què tal, com estem? Benvinguts a la Maroteca.
Hola, molt bones.
Hola, bona nit, què tal?
Un dels productors del Bona RAC1, Jordi Ramos, què tal, Jordi, com estàs?
Hola, molt bones, com estàs?
Ivan Medina, què tal, com estàs? Benvingut al programa.
Hola, bon dia.
Magda Méndez, què tal, com estàs?
Hola, com estàs? Molt bé.
La Maroteca de la Ràdio.